Nur, una mirada a la cultura àrabo-musulmana. En Nur, un programa conduït per en Carles Penya.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova emissió d'en Nur, avui, dimecres 8 de febrer de 2017. Estem a l'estudi molt ben acompanyats amb el Didac Lagarriga. Bona tarda, Didac.
Bona tarda.
I benvingut.
Gràcies.
Al programa. Benvingut de nou, perquè ja no és la primera vegada que ens acompanyes. Vas estar la temporada passada parlant-nos també d'un llibre que de l'Islam Visto y No Visto. Llavors ja ens vas dir que estava a punt de sortir un nou llibre teu, que sembla ser que ha trigat una mica més del que potser tenies previst.
Sí, de fet, bueno, món editorial, no? Sempre ells mateixos el volien treure a la primavera, després ja a la tardor, després van dir que s'acostava a Nadal, millor després de Nadal, i ara el gener per fi ha sortit.
Que és el que tenim aquí a la taula, que és del teu germà musulmà, Cartes d'avui, a Charles de Foucault, editat per Fragmenta, hi ha edició en català i castellà, que a més les dues les has fetes tu.
Sí, com que és una editorial que edita en català i castellà, vam aprofitar, no?, per fer-ho.
És un llibre que són 14 cartes que tu dirigeixes al Charles de Foucault, i a les quals doncs van sortint temes molt diversos, no? Temes relacionats amb l'islam, amb la teva manera de sentir l'espiritualitat, no? Coses també surten aspectes més quotidians, una mica amb la línia de l'Islam Visto y No Visto. A mi me l'ha recordat molt en alguns, però que sí que té aquest fil conductor que t'adreça sempre en el Charles de Foucault, però dona la impressió que et podies estar adreçat a... Bé, a qualsevol, no?
Sí, bueno...
Bueno, qualsevol, entén-me, sí. Que, sí, que és una mica l'excusa, no?, per tenir com una mena de fil conductor...
Sí que és veritat que és una... Clar, és un pretext perquè Charles de Foucault va morir fa 100 anys, llavors tampoc podien ser unes cartes, entre cometes, reals que li anava escrivint, però també és veritat que la primera carta de totes, quan vaig començar escrivint-li una carta a Charles de Foucault, o sigui que ell va ser el detonant, no va ser, ai, vull escriure unes cartes, vaig a pensar un personatge, sinó que em vaig trobar escrivint-li una carta, no? I a partir d'aquí sí que amb el temps vaig decidir fer un llibre, no? Però la primera llavor era realment una carta sincera, no?, a ell. També una mica trencant aquesta idea del temps, no?, dels vius i els morts, i el passat i el present, no?, perquè en molts sentits crec que el seu testimoni o el que ell ens diu doncs encara està viu, i a mi em ressonava molt, no? I també perquè era una persona que hi sento moltes afinitats i que durant els anys me l'he anat trobant, no?, i va sentir aquesta necessitat d'escriure-li cartes.
De fet, ell és un personatge, bueno, era francès, i com m'expliques, no?, al llarg del llibre es va fer cristià gràcies als musulmans.
Sí, ell va... Bueno, és un personatge sobretot del segle XIX, no?, va morir això en 1916, però quan ell era jove era d'una família aristòcrata, llavors no tenia cap interès per la religió en general, no?, li agradava... Pues passar-s'ho bé molt la vida, no?, anar de festa, coses d'aquestes. I sí que tenia un esperit molt aventurer i molt d'intrusisme, no?, d'entrar als mons, no?, i llavors es va enrolar a l'exèrcit colonial francès per viatjar a Marroc, i allà es va endinsar en zones del Marroc que l'exèrcit encara no coneixia, i va fer tota una sèrie d'escrits sobre aquella zona que encara ara els geòlegs i geògrafs francesos el reconeixen, no?, com amb molt de valor. I aquest interès per l'altre doncs també li va despertar molt d'interès veure que de cop es trobava en una societat molt diferent a la que ell havia deixat a França i molt imbuïda per la religió, no? I això el va tocar molt, i llavors va començar també a llegir el Corà i interessar-se molt per aquest aspecte religiós. Però per què no es va convertir a l'islam? Doncs potser perquè tenia una cosina que era molt amics i que era molt cristiana, no? Llavors suposo que la cosina també, el veure que li despertava aquest interès per la religió, també li va començar a parlar molt del cristianisme, i llavors quan va tornar a França doncs es va envoltar d'un, sobretot un sacerdot, no?, que el va ajudar molt. Llavors ell va veure que aquell era el seu camí i es va decidir convertir al cristianisme, i sense deixar mai aquest amor pels països musulmans. Llavors va anar a Terra Santa també un temps, i finalment va acabar a Argèlia. Allà inclús va escriure un diccionari tuareg francès, que és el primer que es va fer, i els darrers 15 anys va acabar sent ermità al sud d'Argèlia, no? Molt, molt en contacte amb la població d'aquella zona, i també doncs com despullant-se una mica de tot, no? I arribar als seus últims escrits sempre està parlant de la necessitat d'estimar els musulmans i de deixar-nos una mica de barreres, no? Fins i tot va fer un rosari que tenia només set boles, no?, per passar, i que el que havies de dir tant ho podia dir un musulmà com un cristià, no?
Jo t'haig de confessar que deu fer 30 anys vaig comprar un llibre del Michel de Foucault que es diu, sembla que és Viajes por Marruecos,
de la Nieta,
que el tinc ni l'he obert encara, suposo que no m'ha arribat el moment, i potser ara serà el moment d'agafar-lo, perquè a més és una edició molt, bueno, molt maca, com totes les de la Nieta. Ara deies això de despullar. Tu d'alguna manera al llarg d'aquestes 14 cartes també d'alguna manera et despulles, no?, de cara al lector.
Clar, quan un escriu una carta, normalment ara ja estem perdent molt l'ús de la carta, no?, per tota la immediatesa dels missatges, però una carta té sempre aquest to confessional, no?, d'explicar coses doncs, o que t'han passat o que estan passant en aquest moment. I clar, quan jo escric les cartes amb ell, doncs molta part és aquesta també, no?, de mirar-te a tu mateix. I la persona que ha fet l'epíleg, que és el Pablo Dors, que justament té un llibre que és molt bonic, que és una biografia novel·lada de Charles de Foucault, que es diu El olvido de sí, que em agrada molt. I parlant amb ell em deia que Charles de Foucault té aquesta capacitat encara de fer-te parlar a tu mateix, no? Com perquè ell, de fet, amb la biografia novel·lada també moltes coses de les que escriu són més d'ell que no del Foucault, no? I és curiós aquesta capacitat que té, no? Una mica com de poder-te confessar, entre cometes, no?
Sí, però tu fas, bueno, com al llarg de la novel·la fas tot un recorregut vital, no?, des de que des de petit fins a l'actualitat, on reveles certs aspectes, bueno, de la teva vida, també de la teva manera de viure l'espiritualitat.
Sí, l'altre dia llegia que hi havia un filòsof francès, el Paul Ricoeur, que un alumne explicava que quan a classe, quan algú parlava d'alguna cosa, el primer que preguntava ell és: des d'on parles? I crec que aquesta és una pregunta molt important, no? Des d'on parlem? I llavors veure una mica el trajecte, el recorregut que un ha fet, doncs també et situa, no? Perquè si no, moltes vegades només amb la teoria ens perdem, no? Podem anar molt lluny, però acaba sent sense substància vital, no? Perquè tot està en el pla mental. I llavors doncs poder traçar una biografia, i no per posar-me d'exemple de res, sinó per compartir coses, no?, també. Perquè hi ha aspectes que a mi m'agrada molt llegir, biografies i diaris i entrevistes llargues de gent, justament perquè et pots trobar molt reflexat. I a més perquè un assaig sempre parles d'unes coses en concret, en canvi una biografia no controles, no? Amb quatre frases estàs parlant de moltes coses, no? I això també m'agrada molt, el potencial que té, no?
Al llarg del llibre surten molts temes que en podíem parlar. Parles molt del dejuni, no? D'èpoques de dejuni, tant el ramadà com altres dies, no? I sempre expliques una mica com et sents tant a nivell físic com a nivell espiritual, no? Que per molta gent que no ho sap seria com un sacrifici, no? per tu no ho és, sinó al contrari, no? Et crea un estat de, especial d'espiritualitat que ho reflexes molt bé en, en els teus escrits, no?
Sí, de fet, si una pràctica com la del dejú de Ramadà, sobretot, ha durat tants i tants anys i continua sent tan popular, és justament perquè no és un sacrifici. No? Perquè si és un sacrifici, acaben fent-ho només quatre que tenen una voluntat molt forta i ho fan, però una cosa com el Ramadà, que és tan popular, no, i a més en països que moltes vegades pues, fa molta calor, no? És clar que és un sacrifici, però és un sacrifici molt ben recompensat, i per això jo crec que encara és tan present a tot arreu, no? I clar, com parlar d'una cosa que s'ha d'aprovar, no? Més que teoritzar. Jo et puc parlar molt d'un arròs, però si no el proves et puc dir que és el més bo del món, però l'has de provar. I amb totes aquestes pràctiques espirituals passa el mateix, no? Quan les estàs fent és quan te n'adones del significat, no? Lògicament des de fora no s'entén, però també és normal que no s'entengui, vull dir, és que no la pots entendre, no? L'has de fer o no, però llavors no la vulguis entendre si no la fas, no?
Clar, i també parlant del dejuni, molta gent es preguntaria, bé, deus estar desitjant que arribi el moment de trencar-lo, i tu en canvi et rebel·les, no? contra això, i al contrari, vull dir, assaboreixes aquest període de dejuni, més que estar pendent de que arribi l'hora per poder-lo trencar.
Sí, jo crec que és la manera també de veure molt clarament i a la pràctica la diferència entre desig i necessitat, no? Que jo a vegades ho havia llegit, ho havia entès, però realment no ho havia entès, no? Pensava que ho havia entès, però no ho havia entès. I la diferència, doncs, en el Ramadà és molt clara, no? Durant el dia tens molts desitjos, però realment no els necessites, no? I quan arriba l'hora de trencar el dejuni, només que et mengis un dàtil o beguis una mica d'aigua, tots aquells desitjos que pensaves durant el dia havies anat acumulant de menjar això i després menjar l'altre, realment se t'esborren en un moment, no? I veus realment què és el que realment necessites. I això també et fa ser molt més conscient, no? Del dia a dia, pues, a nivell pues, d'un consum o d'una pràctica quotidiana, de veure quines són realment les necessitats, i moure't més per necessitats sinó tant per desitjos, no? I no anar sempre darrere d'il·lusions i darrere d'expectatives, no?
Tens també, és un llibre molt sensorial. Parles molt de dolors, no? I hi ha un fragment del llibre que m'agrada molt, que és quan estàs en una biblioteca. Les biblioteques surten molt al llarg del llibre. Llavors en parlarem també d'un altre fragment. I és un moment que tu estàs a la biblioteca del teu barri treballant, perquè treballes sempre a les biblioteques, i se t'asseu al costat una persona, un indigent, que fa molta olor, bueno,
pudor
directament. Tu no tan sols no t'aixeques i te'n vas, tot i que bueno, vull dir que clar que et molesta, sinó que tot això, almenys intel·lectualment, ho transformes, no? I
és que a mi m'agraden molt les biblioteques perquè, com qualsevol altre espai, però que sigui públic, no? Els espais públics crec que no són d'elit, sinó que estàs molt obert a tot allò inesperat i realment hi pot entrar qualsevol, no? En la biblioteca especialment m'agrada perquè a més és un espai silenciós, i llavors encara respecta molt més aquestes subtileses, no? Que moltes vegades en un bar o en una estació de tren o qualsevol altre lloc, una plaça, la gent parla molt i llavors ens despistem pel so, no? En canvi, a la biblioteca pots mirar molt més els gestos, les olors. I en aquest cas, sí, jo estava escrivint-li una carta, això és real, no? I va venir aquest senyor amb les seves olors tan fortes i clar, doncs necessitava anar-ho escrivint, el que sentia. Però més, el que m'agrada més és que aquest home, de totes les bosses que portava, va treure una llibreta i va començar a escriure i a fer uns problemes matemàtics i jo l'anava mirant i ell anava, no mirava ni res, no anava a seva. Però vaig pensar, mira, m'agrada, no? De cop a veure qui se t'assenta al costat i què fa, no? I altres vegades també ho escric a les cartes, perquè també em passa que l'estic escrivint i se m'assenta algú al costat i fa alguna cosa i em surt d'escriure-ho, no? Perquè és la manera que tinc també de recordar-ho després, perquè a vegades penses coses, no les apuntes i allò desapareix, no? També està bé anar-ho apuntant a vegades. I les olors, doncs, en l'àmbit espiritual sembla que tot hagi de ser bonic, no? Llavors, sempre que parlem d'olors espiritual ha de ser una flor o tal. I bé, les olors són totes, no? I totes les hem d'incloure, les hem de... Bueno, i són, ens agradin o no, no?
Una mica en aquesta línia, no? També un terme que surt molt és el terme de veïnatge. Mm-hmm. No com a espai que hàgim de compartir amb algú que no indesitjat, sinó com un veïnatge inclusiu, no? Més, mm-hmm. Parles més això d'un veïnatge inclusiu, no?
Sí, fins i tot si ens fixem en la biodiversitat, és el gran veïnatge, no? O sigui, parla també en aquest sentit del veïnatge. I arrel d'un poema que vaig titular Veïnatge, i parlava d'aquestes olors que fan els veïns, no? I va començar així el poema, però sí que, doncs, suposo que és això, no? El que deia abans del desig, no? Clar, va, doncs, quin és el teu desig? Doncs que em toqui un veí no sé com, o que sigui no sé què, tal, i vas configurant la realitat a la teva mida, no? I clar, això és tan poc real que només causa indignació i frustració en tu mateix, no? I llavors, doncs, poder acceptar que el veïnatge realment hi és, ens agradi o no, i per tant millor, doncs, posar-t'hi bé, no? perquè també és una manera d'aprendre molt, no? I jo crec que anar-te tranquil·litzant amb aquests aspectes i no saltar tant a la mínima també està bé, no? Això no vol dir acceptar-ho tot i ser... Vull dir, has de posar uns límits, no? Però els límits sempre han de ser més defensius que no pas d'atac, no? I si aquell senyor que fa una olor que no m'agrada, a més em comencés a pagar, doncs sí que no em quedaria ja mirant, no? Però si no... Vull dir, també rebutjar-lo ja d'entrada, no? Amb tants prejudicis i tant. No.
A mi m'agrada també quan descrius... Bé, m'agrada molt com escrius, i sóc un fan declarat de la teva manera d'escriure, però m'agrada molt quan descrius en el pis on vivies, al barri gòtic, no? Mm-hmm. Com descrius les escales, la imatge aquella de pujar al terrat amb la, mm-hmm. amb la catifa per resar. Llavors també surt un personatge molt... Bueno, l'Anna Maria, no? Que és, mm-hmm. se la fa ser una mica de contrapunt amb la quotidianitat, no? Mm-hmm. Amb la qual tens algunes converses, no? Que és aquesta senyora que neteja l'escala de, mm-hmm. de veïns, mm-hmm. que a més coincideix amb el nom de la...
De la meva mare.
De la teva mare, sí.
Sí, era... Clar, jo moltes vegades miro molt això, però tampoc interrelaciono amb molta gent, perquè no, si em pregunten contesto, però no dono molta conversa, no? I això també fa que la gent m'expliqui, gairebé tothom mm. que conec m'explica la seva vida, perquè com que parlo poc, la gent em deixa parlar. A la ràdio parlo més, eh? I llavors ella és una senyora que venia un cop a la setmana a netejar l'escala de veïns. I llavors era el migdia i no sé com ho feia, sempre me la trobava. I això que només estava un quart d'hora, un cop a la setmana. I ella era d'Ucraïna. I allà doncs, va estar allà la guerra, llavors també m'explicava aquests punts, ella era catòlica, llavors jo també pensava en Charles de Foucault i bueno, es crea una relació, no? Fins que en un moment donat també vol comprar una armilla mm-hmm. i llavors l'ajudem amb diners, bueno, entrem allà amb una... Però això, vull dir, són coses que, clar, en aquell moment passaven i les estava escrivint, no? Mm-hmm. Suposo que si no... També m'agrada a vegades tenir un projecte obert d'escriptura perquè pots anar incloent aquestes coses, que si no tens aquest projecte obert et passen altres coses que no apuntes perquè no tens on posar-les, no? Llavors, també en el moment de les cartes és com que estàs més receptiu a, o de fer un altre llibre, no? Estàs receptiu a dir, ah, doncs això ho posaré i això ho puc fer. En canvi, d'altra manera, escric molt a l'aire, però doncs se'n va, no?
I una part també curiosa és quan dius, parlant sempre del tema de biblioteques, quan vas estar a Timbuktu fent d'ajudant en una biblioteca, una biblioteca privada.
Sí, és que a mi...
Estaves treballant a canvi
del menjar. Sí. Sí, és que jo sempre he tingut una relació molt, molt, molt especial amb les biblioteques, perquè ja de petit... com que els meus pares treballaven em deixaven a una biblioteca i allà estarà segur, no? I jo no sé, sempre he tingut aquest vincle, ja sé que tens una llibreria i que segur una mica rivals, però
no,
perquè jo per exemple a mi m'agrada molt més una biblioteca que una llibreria, en el sentit de que els llibres a les biblioteques no tenen cap tensió, no? Jo entro en una llibreria i em poso molt nerviós perquè és com que tots els llibres t'estan mirant i estan dient compra'm, sembla que passegis per un carrer d'aquest del Raval a la nit, no? En canvi una biblioteca no, estan allà tranquils i agraïts també de que els donis una volta i els tornis, no? I llavors hi vaig molt i a vegades perquè hi treballo allà, però a vegades també perquè hi vaig i m'assec i ja està, no? I, clar, quan vaig descobrir que hi havia aquestes biblioteques privades de manuscrits a tota la zona de Mauritània i al nord de Mali, no és l'única que hi ha, la que vaig anar jo, n'hi ha diverses, i són biblioteques doncs, moltes vegades de famílies que han anat guardant manuscrits de generació en generació i que moltes d'elles estan obertes al públic, no? I vaig conèixer la història d'una d'elles, que a més tenia vincle amb Andalusia, amb la Junta d'Andalusia, perquè molts dels manuscrits que tenien eren de l'època andalusí, llavors ho consideraven llegat andalusí i els havien donat un pressupost per construir una petita biblioteca. I vaig escriure al bibliotecari d'allà i li vaig demanar si podia anar-hi un temps, i em va dir que sí. Però com que no tinc molts estudis ni molta capacitat, doncs, clar, la biblioteca de manuscrits està molt enfocada a gent especialista, no? Arabistes, africanistes, i la tenen molt guardada perquè estan molt deteriorats. Però, en canvi, tenien una segona biblioteca, que era la del dia a dia, que era la que havia fet ell, que era historiador i el seu pare, i que eren llibres doncs, editats a França o en castellà també, i que estaven tots molt desordenats, i em va demanar doncs d'arxivar-la, no? I editar. I això sí que em va agradar molt, doncs, poder estar allà coneixent aquests llibres, coneixent la gent i bé.
No us parlarem més del llibre, perquè esperem que amb el que ha anat explicant el Didac us entrin moltes ganes de llegir-lo. Podeu comprar-lo a qualsevol llibreria, però també, com diu el Didac, podeu anar a les biblioteques, que m'imagino que també el trobareu, si no és a la vostra, doncs amb el préstec aquest interbibliotecari, no? Que és tan bueno, vull dir que és molt efectiu. Recordem, és del teu germà musulmà, Cartes d'avui a Charles de Foucault, editat per Fragmenta, amb un pròleg i un epíleg de luxe, el pròleg del Xavier Meloni i l'epíleg del Pablo Dors, del qual ja hem parlat, i en versió catalana i castellana. Moltes gràcies, Didac, per haver vingut. I bé,
el
proper llibre torna, que esperem que no trigui, molt poquet. Fins aquí el programa d'avui. Recordeu que el podeu tornar a escoltar per la sintonia Ràdio Mollet el proper diumenge dia 12 a partir de les 6 de la tarda i sempre que vulgueu en els enllaços que pengem en la nostra pàgina de Facebook en Nur Espai Radiofònic i també a la pàgina web de Ràdio Mollet en la secció de podcast. Que tingueu una bona setmana i ens tornem a trobar aquí el proper dimecres.